Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa noves mobilitzacions a Barcelona per protestar contra les detencions dels membres de la flotilla Global Summit. Jordi Fortià.
Paral·lelament, ultimàtum de Donald Trump a Hamas perquè accepti el pla de pau abans de diumenge o amenaça amb un infern mai vist.
Israel porta una presó al sud del país als prop de 500 activistes de la flotilla i els manté incomunicats.
En un vídeo recollit per diversos mitjans, el ministre de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, es crideix amb menyspreu als detinguts i els acusa de terroristes. En declaracions a la xarxa, la professora de Dret Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sonia Wei, explica quin és el context legal que envolta els detinguts.
Tècnicament, haurien de poder tornar quan ells volguessin tornar. Es diu principi de llibertat de circulació. Aquest és un altre dret humà fonamental que Israel ha de respectar. Per tant, podrien tornar quan ells volguessin. Altra cosa és que Israel, com a estat, arbitri un conjunt de mesures que clarament anirien en contra del dret internacional per impedir aquesta entrada.
El 58% dels facultatius, segons metges de Catalunya, ha secundat a Catalunya la vaga estatal contra l'estatut que el regula. El Departament de Salut rebaixa el seguiment al voltant de l'11%.
Un miler de metges i metgesses s'han concentrat davant del Departament de Salut per exigir la fi de les guàrdies de 24 hores i mesures que retornin la dignitat al seu exercici professional.
Hi ha tantes coses que teòricament no es podien fer però que s'han acabat fent que la llista seria inacabable. Els hi hem fet arribar informes jurídics, els hi hem explicat en innumerables reunions les diferents vies per fer possible el conveni mèdic amb el nom que vulguin donar-li. Però sabeu què passa? Que la voluntat política és inexistent. No volen.
En cultura, la Fira Mediterrània de Manresa es reivindica com una trobada creativa amb la commemoració dels 5 anys de l'Obrador d'Arrel.
Una iniciativa d'impuls a la música i les arts escèniques que enguany aporta una tercera part de les propostes de la programació. Jordi Fossas és el director de la Fira.
Per nosaltres aquest és l'eix d'aquesta fira, entendre i que ens sapiguem explicar de per què un mercat estratègic està fent aquest suport als artistes, realment perquè ens creiem aquesta faceta de mercat i de fira, d'aquí ve aquest suport.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet juga aquest vespre el segon partit de l'Eurolliga a Atenes.
A la pista del Panathinaikos, a un quart de nou, l'equip de Peñarroya busca el primer triomf després de la derrota de dimarts davant l'Apoel. I en futbol, el Girona demà rebrà el València i diumenge l'Espanyol rebrà el Betis i el Barça visitarà el Sevilla, sense Lamine Yamal, que estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per les molèsties del pubis que han reaparegut després del partit contra el PSG.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Una situació càlida, suau, agradable, però amb aquests núvols que van deixant el sol molt tèrbol al llarg d'aquest divendres. Són núvols completament descafeinats, inactius i improductius en quant a pluja. Per tant, no s'espera que hi hagi entrebancs el que queda d'aquest divendres. Però ja diem, un sol una mica moix sí que hem anat tenint, que encara el tenim. I al llarg de les properes hores ens acompanyaran aquests núvols esfilagarsats. Sempre amb aquest ambient molt agradable. De fet, a molts indrets de Tarragona i del Pla de Lleida hem passat molt fàcilment dels 26-27 graus. Pel que fa al dissabte, serà un dia d'estiu, perquè quedaran 4 núvols al matí, marxaran i després el sol picarà. També la temperatura pujarà respecte avui. Per tant, ja passarem dels 30 graus a l'Ebre i a Ponent. A últimes hores del dia i de cares a diumenge al matí, els núvols es faran més abundants entre Girona i Barcelona, també a l'Alt Pirineu, i el diumenge al matí tindrem algun ruixat a l'àrea metropolitana. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora destaquem a la C-17 un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb retencions a l'altura de Canovelles. Hi ha hagut un accident en sentit Vic i queda un carril tallat. També tenim volum de trànsit, vies habituals, de divendres tarda vespre, és el cas de la C-16, el tram entre Berga i Cercs en sentit nord, o també la mateixa C-17 a l'altura de Ripoll, també en sentit nord. A la C-55, sobretot es registra força trànsit al seu pas per Sant Vicenç de Castellet, en sentit Manresa. I encara algunes vies properes a la capital catalana amb cert moviment, sobretot la C-58 a la zona de Montcada i Reixac. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa, noves mobilitzacions a Barcelona per protestar contra les detencions dels membres de la flotilla Global Summit, mentre, pel que fa al conflicte, ultimàtum de Donald Trump a Hamas perquè accepti el pla de pau abans de diumenge o amenaça amb un infern mai vist.
Trump ha advertit, a través de la seva xarxa social, Truth Social, que tots els països l'han firmat i que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un acord. El president sentencia en un comunicat que 3.000 anys més tard hi haurà pau a l'Orient Mitjà d'una manera o altra. Per la seva banda, Hamas fins ara no n'ha dit res, tot i que el termini que va donar el president nord-americà s'acaba inicialment aquest dissabte a la nit.
I mentrestant, ho dèiem en portada, centenars de persones han tornat a sortir al carrer per reclamar l'alliberament dels membres de la flotilla i reclamar també la fi del genocidi. Tot plegat previ a la gran manifestació convocada també per aquest dissabte. En qualsevol cas, seguint la protesta d'aquesta tarda, hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Josep Cullell, bona tarda.
Bona tarda. Doncs al voltant de les 7 de la tarda ha començat una nova manifestació per reclamar la llibertat de Palestina i també per demanar l'alliberament d'aquelles persones que van ser empresonades que viatjaven a la flotilla. Una concentració que ha començat amb cert retard, però que ara mateix ja està baixant per la Via Laietana. S'han tornat a sentir consignes en contra de l'Estat d'Israel i també s'ha demanat, en aquest cas, als governs català i espanyol que posin fi d'una vegada per totes a tots els negocis que tinguin amb el govern de Benjamin Netanyahu. S'ha posat especial èmfasi en el negoci d'armes, però també amb qualsevol altre negoci que hi tingui relació. Una concentració aquí a Plaça que serveix com a prèvia per aquella manifestació que demà es preveu que sigui multitudinària i que vol que sigui la manifestació a favor de Palestina més gran que s'ha fet mai.
La manifestació té com a punt de trobada l'acampada a la plaça Carbonera. La protesta es va decidir en assemblea aquest dijous al vespre després de la manifestació que va reunir 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. I en aquesta acampada hi tenim també un altre equip d'Esplugues Televisió, Helena Sala. Bona tarda.
Almenys 120 activistes van iniciar ahir una acampada a la plaça de la Carbonera, epicentre de la manifestació a Barcelona contra el genocidi a Gaza i per l'assalt de la Global Summit Flotilla. El campament compta, de moment, amb un total de 30 tendes de campanya, algunes d'elles destinades a serveis de cuina. Els manifestants estan organitzant per torns segons les necessitats que vagin sortint. L'acampada no finalitzarà fins que es compleixin les reivindicacions dels manifestants, com l'alliberament dels activistes de la flotilla, l'embargament total d'armes a Israel i el trencament total de relacions diplomàtiques, culturals, comercials i esportives amb el país hebreu, tal i com explica el responsable de cuina i suport logístic, Joan Rosés.
El que es pretén és activar la mobilització i tota la població per poder frenar aquest terrible genocidi i, per suposat, el retorn de les persones segrestades en la flotilla, i volem mantenir aquest espai perquè sigui un espai de lluita i organització per aconseguir aquest objectiu.
Bueno, doncs com veiem, sembla que l'acampada va per llarg i que continuarà almenys uns dies més. Recordem també que demà hi ha una manifestació convocada a Jardinets de Gràcia a les 12 del matí.
Gràcies, Helena. Mentrestant, Israel ha interceptat el darrer vaixell de la flotilla que encara navegava cap a Gaza, el Marinette.
L'exèrcit d'Israel ha aturat l'embarcació a 42 milles nàutiques de Gaza, segons la pròpia flotilla. L'operatiu militar israelià va començar dimecres a la nit i ha acabat unes 36 hores després amb la quarantena de vaixells interceptats i uns 400 detinguts traslladats al port de Shud per ser repatriats.
I els més de 400 membres de la flotilla Global Summit detinguts per Israel d'acceptar les embarcacions en què viatjaven per intentar trencar el bloqueig humanitari a Gaza han estat traslladats a la presó de Shaharonim, un centre penitenciari al desert de Negev, al sud del país.
Fons a l'equip jurídic de la flotilla confirmen que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d'Esquerra Republicana, Jordi Coronas, es troben en aquesta presó. Es tracta del pas previ a ser deportats. Segons el Ministeri d'Exteriors d'Itàlia, la intenció d'Israel és deportar els activistes en dos vols a Madrid i Londres la setmana vinent. El govern de Benjamin Netanyahu ha acusat els activistes de terrorisme i ha negat que transportessin ajuda per Gaza. De fet, un vídeo del ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, que mostra els detinguts a terra mentre els acusa amb menyspreu de complicitat amb els terroristes, fa tema que Israel endureixi el tracte.
En qualsevol cas, la professora de Dret Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sònia Güell, ha explicat a la xarxa quin és el context legal que envolta els detinguts.
Tècnicament, haurien de poder tornar quan ells volguessin tornar. Es diu principi de llibertat de circulació. Aquest és un altre dret humà fonamental que Israel ha de respectar. Per tant, podrien tornar quan ells volguessin. Altra cosa és que Israel, com a estat, arbitri un conjunt de mesures que clarament anirien en contra del dret internacional per impedir aquesta entrada.
Mentrestant, la Fiscalia Espanyola investigarà les circumstàncies de l'assalt de les forces israelianes a la flotilla.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit avui que la flotilla Global Sumut és una expressió de la noblesa humana i encarna un desig d'ajudar els que pateixen la crueltat a Gaza.
Fer una referència també a la flotilla Global Sumut, no? Que encarna un desig col·lectiu que crec que tots compartim de mostrar suport a les persones que pateixen aquesta crueltat, no?
Ho ha dit a Roma a l'exposició sobre el mil·lenari del monestir de Montserrat i ha tornat a demanar que s'aturi aquesta barbària, que s'obrin corredors humanitaris i que les persones que han fet aquesta expedició puguin tornar sanes i estalviades a casa seva.
També en un ple extraordinari, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una declaració institucional que condemna l'assalt a la flotilla i el genocidi a Gaza. El text ha estat acordat pels grups municipals de Junts, PSC, Barcelona Comú i Esquerra. Mont Carvajal.
La declaració té 8 punts que els representants dels 4 grups signants s'han repartit per llegir. Han denunciat l'acció d'Israel contra la missió humanitària amb origen a Barcelona i han reclamat l'alliberament immediat dels detinguts. Marc Serres, de Barcelona en Comú.
De manera especial, persones vinculades a la nostra ciutat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, així com la resta de participants en aquesta missió humanitària. I ens adherim a les concentracions convocades per la societat civil en suport a la Global Summit Flotilla.
I Neus Munté, de Junts, ha llegit la petició d'alto al foc, la fi de l'ocupació i l'alliberament dels hostatges de Hamas.
Reiterant la petició immediata d'alto al foc, la fi de l'ocupació de la Franja de Gaza i la necessitat immediata de l'alliberament de totes les persones segrestades per Hamas, així com el respecte absolut del dret internacional humanitari.
El Partit Popular no ha signat la declaració i ha fet acte de presència a la sessió amb pancartes en contra de Hamas. Vox no ha assistit a plenari.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la jornada, un miler de metges i metgesses s'han concentrat aquest migdia davant el Departament de Salut per exigir la fi de les guàrdies de 24 hores i mesures que retornin la dignitat, diuen, al seu exercici professional.
Protesten en el marc d'una jornada de vaga estatal contra l'Estatut que els regula, que no recull la singularitat de la professió mèdica. I mentre que el sindicat xifra el seguiment a Catalunya en el 58%, el Departament de Salut el rebaixa al voltant de l'11%.
Maite Polo.
Enmig de pancartes i clàxons, una munió de bates blanques han omplert els jardins de la maternitat cridant als responsables de salut que els reconeguin la singularitat de la professió mèdica amb un conveni propi. Han dit prou a la sobrecàrrega assistencial que pateixen des de fa anys. Demanen limitar les visites dels metges de família a 25 al dia i reduir a la meitat les guàrdies de 24 a 12 hores.
Y se hacen duras. Después de un par de horas uno ya se empieza a cansar, no empieza a rendir lo mismo. Y siendo en una profesión que es tan importante, la lucidez mental, la velocidad mental, no estaría bueno que se sigan repitiendo.
Yo, por ejemplo, acabé de ir de guardia, he dormido una hora y esta presión constante de arribada de pacientes, me ha agafado un ataque de ansiedad a las 5 del matí, no sabía cómo gestionar la situación, no tenía ayuda.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha ressaltat la importància d'un conveni propi que estableixi millors condicions per a metges i metgesses joves, que jugaran un paper clau, ha dit, en els pròxims 40 anys. Ha estat contundent amb l'actitud que està tenint el Departament de Salut.
Hi ha tantes coses que teòricament no es podien fer que s'han acabat fent, que la llista seria inacabable. Els hi hem fet arribar informes jurídics, els hi hem explicat en innumerables reunions les diferents vies per fer possible el conveni mèdic, amb el nom que vulguin donar-li. Però sabeu què passa? Que la voluntat és inexistent. No volen.
Com a protesta, els metges de la sanitat pública i concertada també han tallat a mig matí la travessera de les Corts de Barcelona i l'Avinguda Diagonal. Lamenten no tenir cap reunió a l'horitzó amb la consellera de Salut, Olga Pané, i adverteixen que les mobilitzacions continuaran fins que els millorin les condicions laborals.
Doncs per la seva banda, la consellera Olga Pané ha volgut deixar clar que hi ha marge de negociació, tot i que ha recordat que ja hi ha hagut millores.
La consellera, però, ha vinculat qualsevol revisió de l'actual situació dels metges a l'aprovació dels pressupostos.
que és desitjable a tothom millorar aquestes condicions, evidentment, en el sector salut i en qualsevol altre sector, sense cap mena de dubte, i en la mesura en què es disposi de recursos, que vol dir pressupostos, que fa 2 anys que no en tenim de nous, doncs es podran contemplar millores. Si aquests recursos no hi són, doncs serà molt difícil, perquè per millorar una cosa llavors n'has de reduir una altra, si no hi ha més recursos. Tant aquest és el tema.
Pané ha fet aquestes aclaracions durant la inauguració aquest migdia de l'ampliació del CAP de l'Escala.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposa introduir el dret a l'avortament a la Constitució. En un missatge a la xarxa X ha explicat que l'executiu planteja una reforma ordinària de la Carta Magna que requeriria una majoria qualificada per prosperar.
En plena polèmica pel suport del PP a una proposta de Vox a l'Ajuntament de Madrid sobre el suposat síndrome postavortament, Sánchez escriu que el PP ha decidit fondre's amb l'extrema dreta. Allà ells ho poden fer, però no a costa de les llibertats i els drets de les dones. Des del PP afirmen que l'avortament no és un dret, sinó una pràctica sanitària, i acusen Sánchez de voler confrontar.
I a partir d'avui, els jutjats de violència sobre la dona assumeixen tots els delictes sexuals independentment de la relació entre víctima i agressor. Això suposa un increment de la feina per aquests òrgans judicials, ja que fins ara només s'ocupaven si existia o havia existit vincle sentimental entre la víctima i l'acusat.
Per aquest motiu, el Consell General del Poder Judicial ha reforçat 6 jutjats catalans de violència sobre la dona, 5 a Barcelona i 1 a Lleida. En principi, el reforç s'allargarà fins al 31 de desembre, quan haurien d'entrar en funcionament 50 noves places de jutges.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En territori, Mercolleida ha posat en marxa la primera junta de preus del sector de greixos i farines animals de tot Espanya. És la primera vegada que es constitueix una llotja específica per aquest sector i compta amb la participació d'11 empreses. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Tot i que algunes de les seves referències ja s'incloien fins ara en el sector dels cereals de la mateixa llotja o també cotitzaven a la llotja de Barcelona, aquesta és la primera vegada que es constitueix una llotja específica per a aquest sector. Aquesta nova junta està dividida en 2 blocs, un dedicat als greixos i mantegues i format per 8 empreses i un segon bloc dedicat a les farines de proteïna animal. Inicialment la llotja cotitzarà greixos animals, mantegues i farines de proteïna animal i anirà afegint nous productes en un futur com l'oli de palma o de soja. El director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés, ha detallat la informació que en podran extreure.
A nivell de dades, sí que quan passi el temps disposarem de dades de produccions i sobretot disposarem de dades de produccions destinades a biodiesel i destinades a pinso, que això sí que és important. És un sector que fins ara li ha costat bastant de visualitzar. És un sector que es dedica pues, això, a transformar despulles, residus, no és atractiu estèticament, però és molt important per a tots els sectors ramaders.
La seva publicació es farà a través dels canals habituals que Mercolleida manté amb els seus usuaris.
Més coses. El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, reclama a la Unió Europea que imposi quotes a les importacions per garantir el futur de les empreses i els llocs de treball. Hereu s'ha mostrat contundent en una trobada a Mollet del Vallès de l'associació Àmbit B30. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
En la seva intervenció, Hereu ha volgut remarcar la necessitat que Europa reforci les seves eines per defensar el teixit productiu davant un mercat global cada vegada més competitiu. El ministre ha anunciat que el govern espanyol ja treballa en la implementació de quotes a la importació, una mesura pensada per garantir la viabilitat de les empreses i dels llocs de treball.
Quotes a la importació? Ho farem, i això ho farem properament, perquè és evident que nosaltres creiem en l'economia oberta, creiem en el comerç internacional, però l'època de la ingenuïtat europea s'ha acabat, perquè sabem el que hem de preservar i el que hem de defensar.
L'àmbit B30 reuneix institucions públiques i privades amb més de 30.000 empreses i 387.000 llocs de treball.
Satisfacció també al Mollanès pel nou pas endavant en la construcció de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. La Generalitat acaba de licitar les obres per 48 milions d'euros. La infraestructura és una reivindicació històrica entre els habitants. Ona Codinenca, Guillem Soler.
Aquest nou pas en la construcció de la variant de Sant Feliu és inèdit, ja que mai en els anteriors intents de tirar endavant el projecte s'havia arribat a aquest punt. La nova carretera permetrà treure un gran nombre de vehicles del nucli urbà del poble i millorar la connexió entre el Moianès i el Vallès Oriental. Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu, celebra la licitació.
Que hi hagi la licitació vol dir que hi ha el projecte, que hi ha el compromís polític, que hi ha el compromís pressupostari i que, a més, ja està en marxa tota la part administrativa per fer les obres, que és licitar-les, adjudicar-les i començar-les.
A partir d'ara, les empreses interessades tenen un mes per presentar les ofertes. Es preveu, segons territori, que les obres comencin a la primavera del 2026 i s'allarguin uns 30 mesos, és a dir, 2 anys i mig. El projecte inclou 4 quilòmetres de nova construcció amb un viaducte de més de 0,5 quilòmetre de longitud i la creació d'un fals túnel de 120 metres.
En cultura, la Fira Mediterrània de Manresa es reivindica com una trobada creativa amb la commemoració dels 5 anys de l'Obrador d'Arrel, una iniciativa d'impuls a la música i les arts escèniques que enguany aporta una tercera part de les propostes de la programació. David Navarro.
Del 9 al 12 d'octubre, Manresa tornarà a ser la capital de la cultura popular. Amb l'espectacle Pa d'Anna Ferrer arrencarà en 4 dies, durant els que es podrà gaudir de 135 funcions, 75 d'elles gratuïtes. Música, dansa, teatre i circ de procedència majoritàriament catalana, però amb una bona representació internacional i de la resta d'Espanya. Enguany, amb el leitmotiv de Fira Creativa per reivindicar els 5 anys de l'Obrador d'Arrel, que, segons el director de la trobada, Jordi Foses, ha posat el segell en molts dels espectacles que han passat i passaran per la fira.
Per nosaltres aquest és l'eix d'aquesta fira, entendre i que ens sapiguem explicar de per què un mercat estratègic està fent aquest suport als artistes, realment perquè ens creiem aquesta faceta de mercat i de fira, d'aquí ve aquest suport.
Un 35% dels 79 espectacles que s'ofereixen aquests dies. Alguns, com la peça de dansa Llavor, de Jaime Pablo, amb els joves del programa d'Impuls, o el show coplater Bomba Va, amb Glòria Rivera, treballats a Fabricots, fàbrica de creació de Barcelona.
I a aquesta hora ja s'ha donat el tret de sortida a l'11a edició del Begur Comedy Film Fest, una nova edició que congrega cada any milers d'aficionats al cinema i que gaudeixen de la secció oficial competitiva que té com a eix temàtic la comèdia.
Enguany la xarxa ha signat un conveni amb el festival i oferirà una selecció de curts a les televisions locals i a la xarxa més.
Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
El certamen ret enguany un homenatge a Jack Lemmon, un dels grans noms de la història del cinema. En total, són 10 dies intensos que omplen el municipi de Begur d'estrenes, projeccions i activitats paral·leles. La directora del festival, Clara Dato, destaca l'aposta per potenciar el territori.
Intentem primer portar el millor cinema, potenciar l'Empordà, potenciar la Costa Brava, tot el millor que tenim aquí, i que la gent que ve a passar aquests dies a Begur, a part del millor cinema, pugui gaudir dels seus restaurants, dels seus hotels, de les activitats, perquè Begur, a part de les millors platges de la Costa Brava, té, bueno, tot el que es pugueu somiar fora de la temporada turística, no?
La programació compta amb concerts, festes, vermuts i rutes de trekking amb vistes de pel·lícula. I un any més, els alumnes del municipi participaran amb la presentació dels seus curtmetratges.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet juga un quart de nou al segon partit de l'Eurolliga a Atenes a la pista del Panathinaikos. Els blaugranes buscaran la primera victòria després de la derrota de dimarts davant l'Apoel Tel Aviv. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, destaca les virtuts del rival d'avui, el conjunt grec.
És un equip molt llarg, és un equip cridat a ser un dels ferms candidats a guanyar l'Eurolliga. Tenen un jugador pues, que les dues últimes temporades, com Kendrick Nunn, sembla que destaca una mica per sobre dels demés, però és que els demés que tenen també són molt bons, amb la qual cosa hem de fer una feina col·lectiva, hem de fer una molt millor feina defensivament de la que vam fer l'últim dia.
Serà un cap de setmana molt de bàsquet perquè demà arrenca un nou curs a la Lliga CB, que comptarà amb 5 equips catalans. I només un debut a casa, és el Jaiopos Lleida, que demà a les 9 rebrà el Breogán. El president del club lleidatà, Albert Aliaga, destaca el creixement de l'entitat.
Fa un any tenim un pressupost d'1.100.000, vam començar amb una idea d'un pressupost de 3.500.000, hem acabat en 4.800.000, i aquest any la idea és passar als 5.200.000. Som conscients que és una empresa de més de 5 milions d'euros, amb la qual necessites una estructura, a més amb un acondicionament molt important, el que estem al capdavant.
I també arrenca demà la Lliga Femenina Endesa amb tres equips catalans. Demà a la tarda, el Joventut de Badalona s'estrena a la pista del Jairis Murcia. El Cadí i la Seu debuta a casa, la Seu d'Urgell contra el Leganés. L'equip ha acabat d'ascendir i l'Espar Girona debuta a Estepona. L'entrenador de l'Uni, Roberto Iñiguez, té clar que els primers partits a Lliga sempre són difícils.
Creo que vamos en el buen camino y evidentemente sabiendo que tenemos un partido difícil, la dificultad de jugar en Estepona, porque cada temporada el primer partido de Liga es difícil. Da igual con quién juegues, en casa, fuera, son resultados muy ajustados y todo el mundo ahora está muy positivo, con mucha alegría, con muchas expectativas, hay equipos con cero presión.
En futbol, a la primera divisió masculina, demà serà el torn del Girona, que rebrà el València-Montilivi a partir d'un quart de cinc. Els gironins cuers buscaran la primera victòria del curs. L'entrenador del Girona, Michel, té tota la confiança en els seus jugadors.
Són jugadors, un bon equip, però ja he dit que nosaltres necessitem una victòria, necessitem fer un partidàs. Estic convençut que l'equip anirà a més i demà és un partit molt important per nosaltres.
I diumenge serà el torn de l'Espanyol, que rebrà el Betis a l'RCD Stadium a 6:45 i abans del Barça visitarà el Sevilla sense Lamine Yamal, que estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per les molèsties del pubis que han reaparegut després del partit contra el PSG. Per tant, Lamine es perdrà els partits amb la selecció espanyola de la setmana vinent contra Geòrgia i Bulgària de classificació per al Mundial de l'estiu que ve. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente l'havia convocat, igual que els blaugranes Cubarsí, Olmo, Pedri i Ferran Torres, a més dels catalans Aleix García, Marco Corella i David Raya. Més futbol a la Lliga F, la màxima categoria femenina. Demà juguen els tres equips catalans, on el Barça líder en ple de punts que visita l'Eibar. L'Espanyol, que marca la permanència, visitarà el Sevilla a partir de 6:45 i el Badalona Women, que inicia la jornada a la 8a plaça, jugarà al camp del Real Madrid, subcampió el curs passat. I l'Ali, per acabar, en vol el Barça, que ahir estava tot just a aquesta hora jugant, és nou campió de la Superglob, que és el Mundial de Clubs, després de superar el Veszprém en una final igualadíssima 30-31 amb dues pròrrogues. Per tant, sisè títol mundial del Barça, repeteixo, campió del món d'handbol.
Gràcies, Toni. Felicitats pel Barça. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Toni Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Arriba la Fira Mediterrània de Manresa.
Aquest any, amb l'accent posat en els creadors que reinterpreten la tradició amb mirada de present.
Del 9 al 12 d'octubre, gaudeix de 79 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular.
No t'ho perdis. Entrades i informació a firamediterrania.cat.
La novena de Beethoven és molt més que l'himne de l'alegria.
El 3 i 4 d'octubre, l'OBC inaugura temporada a l'Auditori amb aquesta obra transcendental dirigida per Ludovic Morlot i acompanyada de 4 solistes de luxe i l'Orfeó català.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Prepareu-vos per un viatge calidoscòpic que us ajudarà a buscar respostes a una de les preguntes més antigues. Què ens fa ser qui som? Què ens identifica? Des de mitjans de juliol, diverses poblacions de les Terres de l'Ebre són l'escenari del festival Ebre Música i Patrimoni. Aquest cicle bianual reinterpreta el patrimoni etnològic i immaterial del territori, tot musicant-lo. Però no us penseu que això només va de música, història, natura o arqueologia, sinó també de costums, sons, balls o paisatges humans i culturals. En definitiva, elements vius que defineixen una o diverses identitats. Així doncs, la cita proposa un viatge cap a les arrels des d'una perspectiva musical contemporània. D'aquesta part se n'encarrega el duet Terrae, que recorre els 16 punts a la ruta d'enguany. Fins al 25 d'octubre encara sou a temps de passar per la Ràpita, la Galera, Flix, Alcanar, Santa Bàrbara o Amposta. L'últim concert, de fet, tindrà lloc al Centre d'Art Lopati i inclou una de so binaural per oferir una experiència immersiva. Tradició i tecnologia es donaran la mà per ampliar l'autoconeixement. Fins al 25 d'octubre, diverses poblacions de les Terres de l'Ebre acullen una nova edició del Festival Ebre Música i Patrimoni. Més informació al web museuterresebre.cat.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
La Xarxa de Comunicació Local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giner.
En marxa noves mobilitzacions a Barcelona per protestar contra les detencions dels membres de la flotilla Global Summit. Jordi Fortià.
Paral·lelament, ultimàtum de Donald Trump a Hamas perquè accepti el pla de pau abans de diumenge o amenaça amb un infern mai vist.
Israel porta a una presó al sud del país els prop de 500 activistes de la flotilla i els manté incomunicats.
En un vídeo recollit per diversos mitjans, el ministre de Seguretat Nacional, l'ultradatà Itamar Ben-Gvir, escridassa a menyspreu els detinguts i els acusa de terroristes. En declaracions a la xarxa, la professora de Dret Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sonia Güell, explica quin és el context legal que envolta els detinguts.
Tècnicament haurien de poder tornar quan ells volguessin tornar. Es diu principi de llibertat de circulació. Aquest és un altre dret humà fonamental que Israel ha de respectar. Per tant, podrien tornar quan ells volguessin. Altra cosa és que Israel, com a estat, arbitri un conjunt de mesures que clarament anirien en contra del dret internacional per impedir aquesta entrada.
El 58% dels facultatius, segons metges de Catalunya, ha secundat a Catalunya la vaga estatal contra l'estatut que el regula. El Departament de Salut rebaixa el seguiment al voltant de l'11%.
Un miler de metges i metgesses s'han concentrat davant del Departament de Salut per exigir la fi de les guàrdies a 24 hores i mesures que retornin la dignitat al seu exercici professional. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
Hi ha tantes coses que teòricament no es podien fer però que s'han acabat fent que la llista seria inacabable. Els hi hem fet arribar informes jurídics. Els hi han explicat en innumerables reunions les diferents vies per fer possible el conveni mèdic amb el nom que vulguin donar-li. Però sabeu què passa? Que la voluntat política és inexistent. No volen.
En cultura, la Fira Mediterrània de Manresa es reivindica com una trobada creativa amb la commemoració dels 5 anys de l'Obrador d'Arrel.
Una iniciativa d'impuls a la música i les arts escèniques que enguany aporta una tercera part de les propostes de la programació. Jordi Fossas és el director de la Fira.
Per nosaltres aquest és l'eix d'aquesta fira, entendre i que ens sapiguem explicar de per què un mercat estratègic està fent aquest suport als artistes, realment perquè ens creiem aquesta faceta de mercat i de fira, d'aquí ve aquest suport.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet juga aquest vespre el segon partit de l'Eurolliga a Atenes.
A la pista del Panathinaikos, a 9:15, l'equip de Peñarroya busca el primer triomf després de la derrota de dimarts davant l'Apoel. I en futbol, el Girona demà rebrà el València i diumenge l'Espanyol rebrà el Betis i el Barça visitarà el Sevilla, sense Lamine Yamal, que estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per les molèsties del pubis que han reaparegut després del partit contra el PSG.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Una situació càlida, suau, agradable, però amb aquests núvols que van deixant el sol molt tèrbol al llarg d'aquest divendres. Són núvols completament descafeinats, inactius, i improductius en quant a pluja. Per tant, no s'espera que hi hagi entrebancs el que queda d'aquest divendres. Però ja diem, un sol una mica moix sí que hem anat tenint, que encara el tenim. I al llarg de les properes hores ens acompanyaran en aquests núvols esfilagarsats. Sempre amb aquest ambient molt agradable. De fet, a molts indrets de Tarragona i del Pla de Lleida hem passat molt fàcilment dels 26-27 graus. Pel que fa al dissabte, serà un dia d'estiu, perquè quedaran 4 núvols al matí que de seguida marxaran i després garà. També la temperatura pujarà respecte avui. Per tant, ja passarem dels 30 graus a l'Ebre i a Ponent. A últimes hores del dia i de cares a diumenge al matí, els núvols es faran més abundants entre Girona i Barcelona, també a l'Alt Pirineu, i el diumenge al matí tindrem algun ruixat a l'àrea metropolitana. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora tenim encara alguns punts amb densitat, amb volum de trànsit. En el cas de la C-17, a l'altura de Canovelles, en un parell de quilòmetres en sentit Vic, a causa d'un accident, encara hi queda un carrer tallat. També vies com la C-16, que es manté amb lentitud i aturades entre Berga i Cercs, en sentit nord, i la C-17 mateix, a l'altura de Ripoll, també en sentit nord. A la ronda litoral de Barcelona hi queden aturades de Zona Franca a la Barceloneta, en sentit Besòs, i també des de Poblenou fins a la Barceloneta, en sentit de Llobregat. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa noves mobilitzacions a Barcelona per protestar contra les detencions dels membres de la flotilla Global Sumut, mentre que pel que fa al conflicte ultimàtum de Donald Trump a Hamas perquè accepti el pla de pau abans de diumenge o amenaça amb un infern mai vist.
Trump ha advertit a través de la seva xarxa social, Truth Social, que tots els països l'han firmat i que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un acord. El president sentencia en el comunicat que 3.000 anys més tard hi haurà pau a l'Orient Mitjà d'una manera o altra. Per la seva banda, Hamas fins ara no n'ha dit res, tot i que el termini que va donar el president nord-americà s'acaba inicialment aquest dissabte a la nit.
I mentrestant, ho dèiem en portada, centenars de persones han tornat a sortir al carrer per reclamar l'alliberament dels membres de la flotilla i reclamar també la fi del genocidi. Tot plegat previ a la gran manifestació convocada també per aquest dissabte. En qualsevol cas, seguint la protesta d'aquesta tarda, hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Josep Cullell, bona tarda.
Bona tarda. Doncs al voltant de les 7 de la tarda ha començat una nova manifestació per reclamar la llibertat de Palestina i també per demanar l'alliberament d'aquelles persones que van ser empresonades que viatjaven a la flotilla. Una concentració que ha començat amb cert retard, però que ara mateix ja està baixant per la Via Laietana. S'han tornat a sentir consignes en contra de l'estat d'Israel i també s'ha demanat, en aquest cas, als governs català i espanyol que posin fi d'una vegada per totes a tots els negocis que tinguin amb el govern de Benjamin Netanyahu. S'ha posat especial èmfasi en el negoci d'armes, però també amb qualsevol altre negoci que hi tingui relació. Una concentració aquí a Pasturquina, que serveix com a prèvia per aquella manifestació que demà es preveu que sigui multitudinària i que vol que sigui la manifestació a favor de Palestina més gran que s'ha fet mai.
La manifestació té com a punt de trobada l'acampada a plaça Carbonera. La protesta es va decidir en assemblea aquest dijous al vespre després de la manifestació que va reunir 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. I en aquesta acampada hi tenim un altre equip d'Esplugues Televisió. Helena Sala, bona tarda.
Almenys 120 activistes van iniciar ahir una acampada a la plaça de la Carbonera, epicentre de la manifestació a Barcelona contra el genocidi a Gaza i per l'assalt de la Global Sumut Flotilla. El campament compta, de moment, amb un total de 30 tendes de campanya, algunes d'elles destinades a serveis de cuina. Els manifestants estan organitzant per torns segons les necessitats que vagin sortint. L'acampada no finalitzarà fins que es compleixin les reivindicacions dels manifestants, com l'alliberament dels activistes de la flotilla, l'embargament total d'armes a Israel i el trencament total de relacions diplomàtiques culturals, comercials i esportives amb el país hebreu, tal i com explica el responsable de cuina i suport logístic, Joan Rosés.
El que es pretén és activar la mobilització i tota la població per poder frenar aquest terrible genocidi i, per suposat, el retorn de les persones segrestades en la flotilla, i volem mantenir aquest espai perquè sigui un espai de lluita i organització per aconseguir aquest objectiu.
Bueno, doncs com veiem, sembla que l'acampada va per llarg i que continuarà almenys uns dies més. Recordem també que demà hi ha una manifestació convocada a Jardinets de Gràcia a les 12 del matí.
Mentrestant, Israel ha interceptat el darrer vaixell de la flotilla que encara navegava cap a Gaza, al Marinet.
L'exèrcit d'Israel ha aturat l'embarcació a 42 milles nàutiques de Gaza, segons la pròpia flotilla. L'operatiu militar israelià va començar dimecres a la nit i ha acabat unes 36 hores després amb la quarantena de vaixells interceptats i uns 400 detinguts traslladats al port de Shut per ser repatriats.
I els més de 400 membres de la flotilla detinguts per Israel després d'interceptar les embarcacions en què viatjaven per intentar trencar el bloqueig humanitari a Gaza han estat traslladats a la presó de Shah Aronim, un centre penitenciari al desert de Negev, al sud del país.
Fons de l'equip jurídic de la flotilla confirmen que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d'Esquerra Republicana, Jordi Coronas, es troben en aquesta presó. Es tracta del pas previ per ser deportats. Segons el Ministeri d'Exteriors d'Itàlia, la intenció d'Israel és deportar els activistes en dos vols a Madrid i Londres la setmana vinent. El govern de Benjamin Netanyahu ha acusat els activistes de terrorisme i ha negat que transportessin ajuda per Gaza. De fet, un vídeo del ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, que mostra els detinguts a terra mentre els acusa amb menyspreu de complicitat amb els terroristes, fa tema que Israel endureixi el tracte.
En qualsevol cas, la professora de Dret Internacional de la UAB, Sònia Güell, ha explicat a la xarxa quin és el context legal que envolta els detinguts.
Tècnicament, haurien de poder tornar quan ells volguessin tornar. Es diu principi de llibertat de circulació. Aquest és un altre dret humà fonamental que Israel ha de respectar. Per tant, podrien tornar quan ells volguessin. Altra cosa és que Israel, com a estat, arbitri un conjunt de mesures que clarament anirien en contra del dret internacional per impedir aquesta entrada.
Mentrestant, la Fiscalia Espanyola investigarà les circumstàncies de l'assalt de les forces israelianes a la flotilla.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit avui que la flotilla és una expressió de la noblesa humana i encarna un desig d'ajudar els que pateixen la crueltat a Gaza.
Fer una referència també a la flotilla o a l'Al-Sumut, no? Que encarna un desig col·lectiu que crec que tots compartim de mostrar suport a les persones que passen, que pateixen aquesta crueltat, no?
Ho ha dit a Roma l'exposició sobre el mil·lenari del monestir de Montserrat i ha tornat a demanar que s'aturi aquesta barbàrie, que s'obrin corredors humanitaris i que les persones que han fet aquesta expedició puguin tornar sanes i estalviades a casa seva.
I també en un ple extraordinari, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una declaració institucional que condemna l'assalt a la flotilla i el genocidi a Gaza. El text ha estat acordat pels grups municipals de Junts, PSC, Barcelona en Comú i Esquerra. Mont Carvajal.
La declaració té 8 punts que els representants dels 4 grups signants s'han repartit per llegir. Han denunciat l'acció d'Israel contra la missió humanitària amb origen a Barcelona i han reclamat l'alliberament immediat dels detinguts. Marc Serres, de Barcelona en Comú.
De manera especial, persones vinculades a la nostra ciutat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, així com la resta de participants en aquesta missió humanitària. I ens adherim a les concentracions convocades per la societat civil en suport a la Global Summit Flotilla.
I Neus Munté, de Junts, ha llegit la petició d'alto al foc, la fi de l'ocupació i l'alliberament dels hostatges de Hamas.
Reiterant la petició immediata d'alto al foc, la fi de l'ocupació de la Franja de Gaza i la necessitat immediata de l'alliberament de totes les persones segrestades per Hamas, així com el respecte absolut del dret internacional humanitari.
El Partit Popular no ha signat la declaració i ha fet acte de presència a la sessió amb pancartes en contra de Hamas. Vox no ha assistit a plenari.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. Un miler de metges i metgesses s'han concentrat davant del Departament de Salut per exigir la fi de les guàrdies de 24 hores i mesures que retornin la dignitat, diuen, al seu exercici professional.
Protesten en el marc d'una jornada de vaga estatal contra l'Estatut que els regula, que no recull la singularitat de la professió mèdica. I mentre que el sindicat xifra el seguiment a Catalunya en el 58%, el Departament de Salut el rebaixa al voltant de l'11%.
Maite Polo.
Enmig de pancartes i claxons, una munió de bates blanques han omplert els jardins de la maternitat, cridant als responsables de salut que els reconeguin la singularitat de la professió mèdica amb un conveni propi. Han dit prou a la sobrecàrrega assistencial que pateixen des de fa anys. Demanen limitar les visites dels metges de família a 25 al dia i reduir a la meitat les guàrdies, de 24 a 12 hores.
Y se hacen duras. Después de un par de horas uno ya se empieza a cansar, no empieza a rendir lo mismo. Y siendo en una profesión que es tan importante, la velocidad mental, no está estaría bueno que se sigan repitiendo.
Yo, por ejemplo, acabé de ir de guardia, he dormido una hora y esta presión constante de arribada de pacientes, me ha agafado un ataque de ansiedad a las 5 del matí, no sabía cómo gestionar la situación, no tenía ayuda.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha ressaltat la importància d'un conveni propi que estableixi millors condicions per a metges i metgesses joves que jugaran un paper clau, ha dit, en els pròxims 40 anys. Ha estat contundent amb l'actitud que està tenint el Departament de Salut.
Hi ha tantes coses que teòricament no es podien fer però que s'han acabat fent que la llista seria inacabable. Els hi hem fet arribar informes jurídics, els hi han explicat en innumerables reunions les diferents vies per fer possible el conveni mèdic amb el nom que vulguin donar-li. Però sabeu què passa? Que la voluntat política és inexistent. No volen.
Com a protesta, els metges de la sanitat pública i concertada també han tallat a mig matí de les Corts de Barcelona i l'Avinguda Diagonal. Lamenten no tenir cap reunió a l'horitzó amb la consellera de Salut, Olga Pané, i adverteixen que les mobilitzacions continuaran fins que els millorin les condicions laborals.
Per la seva banda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha volgut deixar clar que hi ha marge de negociació, tot i que ha recordat que ja hi ha hagut millores.
La consellera, però, ha vinculat qualsevol revisió de l'actual situació dels metges a l'aprovació dels pressupostos.
Que és desitjable a tothom millorar aquestes condicions, evidentment, vull dir, en el sector salut i en qualsevol altre sector, sense cap mena de dubte. I en la mesura en què es disposi de recursos, que vol dir pressupostos, que fa 2 anys que no en tenim de nous, doncs es podran contemplar millores. Si aquests recursos no hi són, doncs serà molt difícil perquè per millorar una cosa llavors n'has de reduir una altra, si no hi ha més recursos. En aquest és el tema.
Pané ha fet aquestes declaracions durant la inauguració aquest migdia de l'ampliació del CAP de l'Escala.
Més qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposa introduir el dret a l'avortament a la Constitució. En un missatge, la xarxa X ha explicat que l'executiu planteja una reforma ordinària de la Carta Magna que requeriria una majoria qualificada per prosperar.
En plena polèmica pel suport del PP a una proposta de Vox a l'Ajuntament de Madrid sobre el suposat síndrome post-avortament, Sánchez escriu que el PP ha decidit fondre's amb l'extrema dreta. Allà ells ho poden fer, però no a costa de les llibertats i els drets de les dones. Des del PP afirmen que l'avortament no és un dret, sinó una pràctica sanitària, i acusen a Sánchez de voler confrontar.
I a partir d'avui, els jutjats de violència sobre la dona assumeixen tots els delictes sexuals independentment de la relació entre víctima i agressor. Això suposa un increment de la feina per aquests òrgans judicials, ja que fins ara només s'ocupaven si existia o havia existit vincle sentimental entre la víctima i l'acusat.
Per aquest motiu, el Consell General del Poder Judicial ha reforçat 6 jutjats catalans de violència sobre la dona, 5 a Barcelona i una a Lleida. En principi, el reforç s'allargarà fins al 31 de desembre, quan haurien d'entrar en funcionament 50 noves places de jutges.
En territori, Merco Lleida ha posat en marxa la primera junta de preus del sector de greixos i farines animals de tot Espanya. És la primera vegada que es constitueix una llotja específica per aquest sector i compta amb la participació d'11 empreses. Guau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Tot i que algunes de les seves referències ja s'incloien fins ara en el sector dels cereals de la mateixa llotja o també cotitzaven a la llotja de Barcelona, aquesta és la primera vegada que es constitueix una llotja específica per a aquest sector. Aquesta nova junta està dividida en 2 blocs, un dedicat als greixos i mantegues i format per 8 empreses i un segon bloc dedicat a les farines de proteïna animal. Inicialment la llotja cotitzarà greixos animals, mantegues i farines de proteïna animal i anirà afegint nous productes en un futur com l'oli de palma o de soja. El director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, ha detallat la informació que en podran extreure.
A nivell de dades, sí que quan passi el temps disposarem de dades de produccions i sobretot disposarem de dades de produccions destinades a biodiesel i destinades a pinso, que això sí que és important. És un sector que fins ara li ha costat bastant de visualitzar. És un sector que es dedica pues, això, a transformar despulles, residus, no és atractiu estèticament, però és molt important per a tots els sectors ramaders.
La seva publicació es farà a través dels canals habituals que Merco Lleida manté amb els seus usuaris.
I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, reclama a la Unió Europea que imposi quotes a les importacions per garantir el futur de les empreses i els llocs de treball. Hereu s'ha mostrat contundent en una trobada a Mollet del Vallès de l'associació Àmbit B30. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
En la seva intervenció, Hereu ha volgut remarcar la necessitat que Europa reforci les seves eines per defensar el teixit productiu davant un mercat global cada vegada més competitiu. El ministre ha anunciat que el govern espanyol ja treballa en la implementació de quotes a la importació, una mesura pensada per garantir la viabilitat de les empreses i dels llocs de treball.
Quotes a la importació? Ho farem, i això ho farem properament, perquè és evident que nosaltres creiem en l'economia oberta, creiem en el comerç internacional, però l'època de la ingenuïtat europea s'ha acabat, perquè sabem el que hem de preservar i el que hem de defensar.
L'àmbit B30 reuneix institucions públiques i privades amb més de 30.000 empreses i 387.000 llocs de treball.
I satisfacció al Moianès pel nou pas endavant en la construcció de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. La Generalitat acaba de licitar les obres per 48 milions d'euros. La infraestructura és una reivindicació històrica entre els habitants de la zona. Ona codinenca, Guillem Soler.
Aquest nou pas en la construcció de la variant de Sant Feliu és inèdit, ja que mai en els anteriors de tirar endavant el projecte s'havia arribat a aquest punt. La nova carretera permetrà treure un gran nombre de vehicles del nucli urbà del poble i millorar la connexió entre el Moianès i el Vallès Oriental. Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu, celebra la licitació.
Que hi hagi la licitació vol dir que hi ha el projecte, que hi ha el compromís polític, que hi ha el compromís pressupostari i que, a més, ja està en marxa tota la part administrativa per fer les obres, que és licitar-les, adjudicar-les i començar-les.
A partir d'ara, les empreses interessades tenen un mes per presentar les ofertes. Es preveu, segons territori, que les obres comencin a la primavera del 2026 i s'allarguin uns 30 mesos, és a dir, 2 anys i mig. El projecte inclou 4 quilòmetres de nova construcció amb un viaducte de més de mig quilòmetre de longitud i la creació d'un fals túnel de 120 metres.
I Sant Fruitós del Bages acull la gala de les Viles Florides del 2025. És la 14a edició d'un esdeveniment en el que s'atorgaran les flors d'honor als més de 170 municipis de Catalunya que en formen part. Ràdio Sant Fruitós, Joel Bogonyà.
Viles Florides és el moviment que organitza la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya i premia aquelles localitats que destaquen per la seva consciència en matèria d'enjardinament i millora de la qualitat de vida dels seus habitants. A 5:45 de la tarda ha donat el tret d'inici la celebració des dels jardins de Montsant Benet a Sant Fruitós de Bages, sent el primer cop que una població de la Catalunya central acull aquesta gala. Mercè Martínez, presidenta de l'entitat organitzadora, ha fet valdre la importància dels objectius de desenvolupament sostenible recollits en l'agenda 2030 i el paper fonamental que porten a terme els consistoris.
Tots sortim beneficiats de l'aposta per la sostenibilitat, el foment dels espais verds i el respecte al nostre entorn. I és per això que cal que des de les grans administracions rebeu el suport que us mereixeu. Crec amb tota convicció que el futur ha de passar per més Viles Florides, aquí a Catalunya, Andorra i arreu.
La gala ha comptat amb la presència del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i més d'un centenar de regidors i alcaldes. En l'acte s'ha atorgat la màxima distinció possible a diverses poblacions, però el jurat ha destacat Sant Cugat del Vallès per les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat i medi ambient.
En cultura, la Fira Mediterrània de Manresa es reivindica com una trobada creativa amb la commemoració dels 5 anys de l'Obrador d'Arrel, una iniciativa d'impuls a la música i les arts escèniques que enguany aporta una tercera part de les propostes de la programació. David Navarro.
Del 9 al 12 d'octubre, Manresa tornarà a ser la capital de la cultura popular. Amb l'espectacle Pa d'Anna Ferrer arrencarà en 4 dies, durant els que es podrà gaudir de 135 funcions, 75 d'elles gratuïtes. Música, dansa, teatre i circ de procedència majoritàriament catalana, però amb una bona representació internacional i de la resta d'Espanya. Enguany, amb el leitmotiv de Fira Creativa per reivindicar els 5 anys de l'Obrador d'Arrel, que, segons el director de la trobada, Jordi Foses, ha posat el segell en molts dels espectacles que han passat i passaran per la fira.
Per nosaltres aquest és l'eix d'aquesta fira, entendre i que ens sapiguem explicar de per què un mercat estratègic està fent aquest suport als artistes, realment perquè ens creiem aquesta faceta de mercat i de fira, d'aquí ve aquest suport.
Un 35% dels 79 espectacles que s'ofereixen aquests dies. Alguns, com la peça de dansa Llavor, de Jaime Pablo, amb els joves del programa d'Impuls, o el xou coplater Bomba Va, amb Glòria Rivera, treballats a Fàbric Coats, fàbrica de creació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet juga d'aquí pocs minuts a un quart de nou al segon partit de l'Eurolliga Atenes a la pista del Panathinaikos. Els blaugranes buscaran la primera victòria després de la derrota de dimarts contra l'Apoel Tel Aviv. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, destaca les virtuts del conjunt grec.
És un equip molt llarg, és un equip cridat a ser un dels ferms candidats a guanyar l'Eurolliga. Tenen un jugador pues, que les dues últimes temporades, com Kendrick Nunn, sembla que destaca una mica per sobre dels demés, però és que els demés que tenen també són molt bons, amb la qual cosa hem de fer una feina col·lectiva, hem de fer una molt millor feina defensivament de la que vam fer l'últim dia.
Serà un cap de setmana molt de bàsquet perquè demà arrenca un nou curs a la Lliga CB que comptarà amb 5 equips catalans. Només un debut a casa és el Jaiopos Lleida, que demà a les 9 rebrà el Breogán. El president del club lleidatà, Albert Aliaga, destaca el creixement de l'entitat.
Fa un any teníem un pressupost d'un milió. Vam començar amb una idea d'un pressupost de 3 milions i mig, hem acabat en 4.800 i aquest any la idea és passar als 5.200. Som conscients que és una empresa de més de 5 milions d'euros, amb la qual dins és una estructura, a més amb un acondicionament molt important. Per tant, el que estem al capdavant.
I també demà arrenca la Lliga Femenina Endesa, la màxima categoria femenina amb 3 equips catalans. Demà a la tarda el Joventut de Badalona s'estrena a la pista del Jairis Murcia. El Cadí debut a casa, la Seu d'Urgell contra el Leganés, un equip acabat d'ascendir, i l'Espar Girona debut a Estepona. L'entrenador de l'Uni, Roberto Iñiguez, té clar que els primers partits de Lliga sempre són difícils.
Creo que vamos en el buen camino y evidentemente sabiendo que tenemos un partido difícil, la dificultad de jugar en Estepona, porque cada temporada el primer partido de Liga es difícil. Da igual con quién juegues, en casa, fuera, son resultados muy ajustados y todo el mundo ahora está muy positivo, con mucha alegría, con muchas expectativas, hay equipos con cero presión.
En futbol, a la primera divisió masculina, demà juga el Girona, rebrà el València Montilivi a partir d'un quart de cinc. Els gironins són cuers i buscaran la primera victòria. L'entrenador Mitchell espera tornar a celebrar 3 punts el més aviat possible.
El Donat necessitem ja, tothom la necessita. Però hem de treballar, donar rendiment. Si el rendiment està més a prop de lo que nosaltres podem fer, pues estarem més a prop de la victòria. És així. Els últims partits penso que hem estat més a prop.
I diumenge serà el torn de l'Espanyol, que rebrà el Betis a casa, 6:45, i abans el Barça visitarà el Sevilla sense Lamine Yamal, que estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per les molèsties del pubis que han reaparegut després del partit contra el PSG. A la Lliga F, la màxima categoria femenina, demà juguen els 3 equips catalans. El Barça, líder, visita l'Eibar, l'Espanyol, que marca la permanència, visita el Sevilla, i l'entrenadora blanquiblava, Sala Monforte, té clara la recepta per sumar a domicili.
Ser fortes a nivell defensiu, en el nostre bloc. Després tenir personalitat en pilota, que ha estat el nostre marge de millora, que l'altre dia ho vam fer contra el Futbol Barcelona. I una mica ser nosaltres i poder, els 100 minuts de partit, estar ajustades, no? Una mica, no sortir-nos del pla i poder arribar a final del partit amb opcions de puntuar.
I també demà el Badalona Women, que inicia la jornada com a 8è, jugarà al camp del Real Madrid, el subcampió el curs passat.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, José Gallardo a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, em lias a qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pasta, però jo mai li fallo als meus socis. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Oh, na, na, na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Dale, José. Vinga, va.
Arriba sempre amb molta pressa, a mi m'emporta amunt i avall. És una capsa de sorpreses, quan ella hi és me no cessa. Quan es va mudar al meu barri, la resca va posar davant. La música tope amb el sarri, sarri des del matí. Ja anava loca més que jo, amb el seu sap anar por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'agrada. són hores, un dimecres a la nit. On han anat? Camila, podríem anar a dormir. Que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir. Perquè cada cop que sento el teu lai-lo-la a través del cel obert m'entren ganes de baixar. Perquè cada cop que sento el teu lai-lo-la vindria a liar-me, però demà he d'anar a currar. Ja anava loca més que jo amb el seu serpent de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil però ja m'acaben galiant. Ja anava loca més que jo amb el seu serpent de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil però ja m'acaben galiant. Que anava loca, que anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que anava loca, que anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que la Camila anava loca, que la Camila anava loca, que anava loca, anava loca, que la Camila sempre anava loca. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
La xarxa de comunicació local.